És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
És dilluns després de l'entrevista política d'aquest dia de la setmana. Ja sabeu que ens toca saludar en Gabi Martín. Què tal, Gabi? Bona tarda, benvingut.
Molt bé, gràcies.
Ell és el nostre col·laborador del Coses de Palamós, l'espai d'història del programa És l'Hora. Gabi, estava pensant jo ara doncs, amb aquesta crisi econòmica que ens impregna pràcticament en tants i tants aspectes d'una manera transversal de la nostra vida des de ja fa uns anys. Això s'ha endut per davant doncs, molts guanys socials, però tothom coincideix més o menys en dir que el món de les arts, de la cultura, doncs, surt molt perjudicat. No, d'això. I dir que això que ara ens queda molt proper en el temps per veure com al llarg de la història això ha estat una constant, no? Com en moments de gran floreixement artístic doncs han coincidit en moments de bonança econòmica. No? A Palamós, això va passar molt concretament cap a meitats del segle XVIII, després d'una època de grans penúries, de pesta, sí. Pirates, etc. Sí. Va arribar un renaixement econòmic que va anar aparellat també un renaixement artístic. Què va passar?
Home, a veure, a mitjans del segle XVIII va haver-hi el gran creixement comercial de Palamós. Hem tingut molts moments, segle XV, el XVI, però sobretot el XVIII, hi va haver-hi doncs, l'obra de remodelació del port, ja n'hem parlat altres vegades, l'exportació de Galda, que era important, l'exportació de fusta, que es tallava a l'Empordà i es portava a Palamós i a Sant Feliu, i es portava per fer barcos, l'inici de la indústria surera, també va haver el permís per comerciar amb Amèrica. Per tant, fixa't si la segona meitat del XVIII va ser important per Palamós, tots els temes marítims van anar a l'alça i això va suposar una entrada de diners bastant important que va convertir Palamós en un lloc de gran trànsit de vaixells. De fet, el camarlenc del papa, en Torres Amat, Tiberi, va deixar escrit que Palamós era un dels punts de la costa mediterrània que d'on surten més barcos cap a Civitavecchia, és a dir, que hi havia un gran trànsit de barcos cap a Itàlia en aquell temps. No? Bueno, en fi, la puixança comercial va trobar repercussió en la construcció de nous projectes arquitectònics, perquè el que té diners els vol ensenyar i els vol mostrar, i vol demostrar que hi ha puixança, hi ha poder, i hi ha bonança econòmica. I això va propiciar doncs, els grans projectes arquitectònics del segle XVIII de Palamós, dels quals ja n'hem parlat en uns quants programes alguns, però són sobretot l'església Santa Eugènia de Vilaromà, que es va començar el 1765, l'hospital i la capella del Carme, del 1668, la nova església del convent dels Agustins, que es va iniciar el 1771, i després l'element del qual parlarem avui, que és la capella del Sant Crist, dita Capella Fonda, la Capella Fonda, que es va començar el 1766 i que hem de dir que és el gran element artístic palamosí perquè és el principal exemple que tenim aquí, per no dir l'únic, del barroc rococó, d'aquesta influència francesa. Per tant, és un element important artístic a la nostra vila.
Parla'ns una miqueta de l'origen d'aquest element.
Mira, de fet, la Capella Fonda va ser en el seu moment un dels primers projectes que es van fer quan hi havia diners, diguem, de construir això i element de prestigi i havia de tenir una gran rellevància artística. Pels que no la coneguin, o pels que la coneguin, farem una breu situació de descripció, que és a l'església de Santa Maria. Entrant, veurem que la segona capella, doncs, entra, hi ha una capella fonda, una capella que té més extensió, que veurem que suporta una gran cúpula molt ben ornamentada amb elements florals i elements vegetals. Diguem que és l'única capella no medieval que hi ha a l'interior de l'església de Santa Maria. Això era molt important, perquè per l'església de Santa Maria hem de pensar que en tres segles, de fet, era la primera modificació important que es feia una església gòtica. I tenia una doble funció, que era fomentar més el cristianisme, fer repercutir l'esplendor d'una puixança econòmica i després acollir la imatge miraculosa del Sant Crist, del qual també hem parlat en un altre programa. Per tant, s'havia de fer una capella nova, molt més lluïda, amb un nou retaule, d'aquelles capelles que sorprenguessin el visitant, on es recolliria una imatge, a més, de culte molt important a la nostra vila. I això es va fer sota l'auspici del bisbe Manuel Antonio Palmero, que, a més, va ser un bisbe que, en aquells temps, va fer una política de promoure la construcció de capelles fondes a tot arreu. És a dir, a cada poble ha de tenir la seva capella fonda. O sigui, que aneu-vos pensant, ja d'agafar una capella lateral, generalment, clar, hem de pensar que aquelles iglesies eren gòtiques, carregar-se-la i en aquell espai, doncs, hi fem una altra capella a l'interior, doncs, que doni més llum, més prestigi a la mateixa parroquial. I això va ser una política del bisbe, simplement. En època de bonança anar construint capelles fondes molt més lluïdes. Havia de ser un oratori de bella factura i ben engalanat, clar. I aquest projecte, doncs, tot i que va ser impulsat pels feligresos, per la gent del poble, també va despertar l'interès de la que llavors era comtessa de Palamós, Ventura Fernández de Córdoba, que va decidir tutelar l'empresa. I va dir, bueno, tirem això endavant, hi haurà diners que venen del poble, però jo també donaria uns diners perquè aquest projecte tiri endavant.
Bàsicament, l'origen dels diners era popular, però...
Sí. De fet, això va ser una iniciativa dels obrers de la confraria del Sant Crist, lògicament, que el 18 de febrer de 1666, bueno, entren pactes amb un propietari d'allà per comprar un solar que hi havia a ponent de l'església. Pensar que en aquella zona... Era cementiri, hi havia un carrer i un cementiri, per tant, era el cementiri dels estrangers, gent de fora, que es menjaven part del cementiri de l'estranger i un carrer que hi havia allà. I, bueno, justament era la segona capella, que abans era la capella dels Sants Metges, van decidir que aquella era la millor, per tant, la van tirar a terra, i la capella dels Sants Metges la van traslladar una capella més cap a l'esquerra, que és on avui en dia està. Però si encara veiem la clau de volta que hi ha dalt, la capella fonda, veurem que hi ha una capella amb dos personatges que estan molt, molt degradats, molt desgastats, que són els Sants Metges, que és, diguem, la mènsula encara... Perdó, la clau de volta és la clau de volta medieval. Bueno, doncs, sembla ser que van arribar a un acord amb el propietari d'allà, els va vendre el tros de terreny que tenien allà perquè poguessin fer la capella fonda, i el 25 de maig de 1766 el reverent Bernat Geli, que hi havia llavors allà de rector, amb les personalitats del poble, generalment sempre hi acudien el batlle, els regidors, els frares agustins, tothom qui era important aquí a Palamós, sempre acudien a aquests actes. I a més, Domènec Balmanya, que era procurador de la comtessa, doncs, bueno, ens va dedicar a fer la benedicció de la primera pedra i va començar la construcció. Hi ha documents que diuen que ja amb anterioritat havien intentat la construcció d'una capella fonda, però que, bueno, sembla que no es van acabar de posar d'acord amb el propietari o poder problemes econòmics no van acabar de reeixir, però finalment, doncs, van poder cridar un mestre de cases, en aquest cas van cridar Miquel Basart, que era de Sant Feliu de Guíxols, que d'aquest hem parlat perquè aquest senyor, quan va acabar les obres de la capella fonda, va anar immediatament a construir la capella del Carme, és a dir, que és l'autor dels dos edificis. Li van pagar 4.000 lliures, que eren bastants diners en aquells temps, i bàsicament van sortir dels fidels de Palamós, dels fidels de Sant Joan, també, i també va haver-hi donacions de fidels de Vall-llobrega, o sigui que no només, diguem, eren els de Palamós. I com ja hem dit, doncs la inversió que va fer també la comtessa. Però normalment quan un noble invertia, clar, repercutia de manera diferent, diré per què. Perquè aquest senyor si posava diners, bueno, en aquest cas la senyora comtessa, quan posava diners deia, molt bé, jo poso diners però que es vegi que jo hi poso diners. I com ho feien això? No feien signant cap paper ni res estrany. Simplement feien constància del patronatge posant l'escut. Per tant, doncs la comtessa va encarregar en aquell temps l'escultor Jaume Roure i un pintor de l'època que es deia Pau Romaguera que fessin un escut i el pintessin i el col·loquessin al capdamunt de la capella fonda, justament en el tambor de la cúpula. Tothom que hi entri veurà que dalt encara hi ha l'escut de la comtessa, perquè, bueno, no m'hauria de deixar constància, doncs, que allà hi havia...
Va deixar la firma, eh?
Exacte, la firma de... Bueno, de contracte d'aquí he posat diners, escolta, no? La donació aquesta que fan a... Bueno, ja saps, aquesta gent, el que els agrada, això.
Gavi, a nivell d'elements arquitectònics, d'elements ornamentals d'aquesta capella, què hem de destacar?
Mira, bàsicament, la cúpula aquesta sobre tambor, és una cúpula preciosa, i veurem que està molt ben il·luminada, perquè en aquella època, realment, el que es buscava era llum. Pensem que l'Església, tal com la coneixem avui en dia, no era com era abans. s'hi han obert moltes finestres gòtiques, o suposadament gòtiques, que no hi eren, i, clar, era molt més fosca abans l'església de Santa Maria. En canvi, la capella fonda, sí que a través de llanternes es va voler donar molta més llum. Una llum que ve de dalt de la cúpula, és purament simbòlic, perquè és la llum de llum de Déu, la llum que baixa precisament del cel, i des de llavors es va recobrir tots els murs amb una mena d'ornamentació rococó, que és de tipus floral i tipus vegetal, feta amb motllos de guix. Encara hi és present i està molt ben conservada, a pesar de que la guerra va rebre algun altre bombardeig, alguna altra bomba, que va esquerdar, però es va restaurar, i realment avui en dia es manté bastant bé, bastant bé. Tot i que l'ornamentació antigament també agafava tota la part interior de la capella, diguem, gòtica, que encara es manté, però la restauració aquesta que van fer, no sé si va ser als anys 90 o així, doncs van acabar de destruir aquella part. Només van preservar la de l'interior, la de la cúpula, de les parets de la cúpula. El destacat d'aquesta ornamentació és la minuciositat. És molt maca, molta llum, i té una gran minuciositat. I justament en els angles d'aquesta capella veurem que hi ha gravats l'escut de Palamós, que també és un d'aquests molts escuts que apareixen gravats a l'església. Doncs allà hi ha un antic escut de Palamós amb el castell i amb la P i la A antiga, que ja havíem parlat també aquí en el programa. I bé, realment és una capella preciosa i que val la pena passejar-s'hi, encara que sigui només també per veure la part d'orfebreria que allà s'hi guarda avui en dia, que hi ha el museu mossèn Pau, que, bueno, que també és maco.
I que en qualsevol cas destaca molt, com deies, respecte al que és la resta de l'arquitectura de l'església.
Sí, perquè és un gran contrast. Tu tens art rococó en estat pur i llavors tens el gòtic, que molt més auster, bàsicament. Però és que, a més, encara el que va passar és que encara volien més florit. Vull dir, quan van acabar l'edifici de la capella fonda, van dir, escolta, sembla que no n'hi ha prou, aquí hem de posar un retaule d'aquells tan carregats, tan florits i tan ornamentats com puguem. I, bueno, mira, les obres de la capella, pensa que pel 1770 van acabar. Doncs pensa que, al vols aquell any, suposo que el retaule es devia fer simultàniament mentre estaven fent les obres, perquè el 1770 el retaule ja hi devia ser, perquè ja hi ha un testimoni de que el 28 de setembre del 1770 ja van traslladar la imatge d'aquella venerable imatge del Sant Crist a la capella fonda, a la capella nova, que deien ells, amb una gran cerimònia, d'aquelles coses que feien ells, la gran pompa i tot això. I tenim fotografies que ens permeten veure com era aquell retaule, i realment era una iconografia entorn dels elements de la Passió de Crist, i tot ple d'àngels que portaven columnes, una escala, l'altra portava una llança, l'altra portava una esponja, l'altra un calze, tot carregat, tot ple d'ornamentació, tota la fusta ben treballada. No hi havia racó sense decoració, sense una floritura, que és el típic de l'estil rococó.
Qui el va fer?
Bueno, aquí ja entrem en una mena d'especulacions. De fet, no hi apareix, no tenim cap document de la contractació del retaule de la capella fonda, ni res que s'hi sembli. El que passa que hi ha petits indicis que ens poden fer sospitar. És a dir, pensa que si entre 1768 i 1770 es deuria fer el retaule, és curiós veure com a partir de 1768 s'estableixen una família d'escultors aquí a Palamós, vinguts d'Olot, i comencen a casar-se amb palamosines, i comencen a viure aquí, a tenir fills i d'allò. I curiosament apareixen en el moment en què comencen les obres de la capella fonda i després prossegueixen amb les de la capella del Carme. Aquests escultors venen d'Olot i són en Joan, l'Esteve i l'Ignasi Espinet, que apareixen documentats. Són fills, de fet, d'un escultor important de l'època, que es deia Pere Espinet, que aquest se'n va anar cap a Cadaqués, acabar unes obres ja al retaule de Cadaqués, i allà va morir. Doncs els seus fills van venir cap aquí. I bé, si bé en Joan i l'Esteve apareixen en les partides de bateig dels seus fills i els casaments com a escultors, l'Ignasi apareix com a fuster. Això era bastant habitual en aquelles famílies de gent que feia retaules, perquè el fuster el que feia era el parament, tot el muntatge que quedava darrere del retaule, i després hi havia després els escultors que feien la part visible, però també era important tenir algun element de la família o a vegades un parent, un cunyat, allò que treballava tota la part de fusta no visible de darrere el retaule. De tots aquests, el més famós o el que va aconseguir més fama va ser en Joan Espinet, que fins i tot va estar treballant a l'ermita de Sant Sebastià, a Palafrugell, eh? I tots aquests escultors es van quedar a Palamós. I en direm una curiositat, que és possible, des de la discreció, que aquests siguin els autors del retaule. Però la curiositat rau en que aquests senyors, quan van començar a haver-hi les ordenances de que ja no es podien fer retaules de fusta, s'havien de fer de pedra, i diguem, la retaulística va baixar una miqueta i la feina va baixar una miqueta, aquests senyors són els creadors de les famoses pipes de Palamós. Ah. Sí, senyor. Doncs aquests van ser dels primers, juntament amb altres fusters de Palamós, que van començar a elaborar aquelles famoses pipes de fang, mica en mica, amb aquelles decoracions també rococós, les primeres, molt ben treballades, eh? I els veies que, a part d'escultors, també apareixien com a, bueno, com a artesans, com a confeccionaven les pipes de Palamós. Vull dir, eren un dels, juntament amb els Ribes, que també hi havia altres famílies que treballaven les pipes de Palamós. El fet és que és molt probable que aquest retaule sigui fet per aquesta família d'escultors que es va establir a Palamós.
Molt bé, doncs un dels elements destacats, sens dubte, del nostre patrimoni artístic i arquitectònic a Palamós, la Capella del Sant Crist, coneguda també com la Capella Fonda de l'Església de Santa Maria. L'hem conegut avui una miqueta més de la mà d'en Gavi Martín. Gavi, agraïts, fins la setmana entrant.
Fins la setmana que ve.